de reina de la creació només n'hi ha una, i la tenim aquí, a l'Estat de Gràcia. Oh! Ella controla de prop tots els creadors i les creadores del país i, sobretot, té les muses ben entrenades. Rebem amb un aplaudiment ben inspirat la nostra ministra de Cultura, Sílvia Soler.
Sílvia Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Per un moment hem intentat fer pujar a la muntanya màgica el Kilian Sabrià, però no ha colat gens.
Com és el procés creatiu d'uns informatius,
oh,
no?
Seria
com...
bo de saber això.
Sí, 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 també, també. Però avui parlarem de fotografia, que en teníem moltes ganes i
sí?
Estem molt contents.
És veritat. Sí. Quins has portat avui a la muntanya màgica?
Doncs, home, si havíem de parlar de fotografia, nosaltres aspirem a la màxima, diguéssim,
piquem
no?
Piquem alt.
Que sí. En Joan Fontcuberta és Premi Nacional de Fotografia i d'Assaig del Ministeri de Cultura, Premi Nacional d'Arts Visuals, Premi Nacional de Cultura i també rebut el Premi Hasselblad, no sé si ho dic bé, probablement el més prestigiós dels premis de fotografia. I ha exposat la seva obra a més d'una trentena de museus i sales del món, així que no podíem estar més ben acompanyats. Joan, moltes gràcies per
Hola,
ser aquí.
Hola, molt bona tarda.
Benvingut a l'Estat de Gràcia.
Gràcies.
Sàpigues que en aquest estat hi ha poques lleis.
Ben fet.
I totes fetes a mida, i es poden derogar en qualsevol moment.
M'agrada molt aquest sistema.
Escolta'm, en Joan Fontcuberta acaba de publicar un llibre que es diu La fúria de les imágenes, on diu coses tan contundents com, per exemple, aquesta, que vivim una inflació d'imatges sense precedents, i que això és el símptoma d'una patologia cultural i política. Entre fúria i inflació i patologia, estem una mica espantats. Hem d'estar amoïnats, Joan?
No, això potser és una manera molt dramàtica, diguem-ne, venedora d'explicar la situació, però el fet de que hi hagi aquesta massificació d'imatges, el que està volent dir és que si abans la fotografia era una escriptura en mans d'uns especialistes, avui és un llenguatge universal que tots utilitzem.
Hi ha una bombolla, potser, d'imatges?
No és que sigui una bombolla. Hi ha una bombolla de paraules, no. Es tracta de que aquestes paraules les hem de fer servir per dir coses intel·ligents.
Està bé. No és que sigui fàcil, tampoc,
No.
No és que sigui fàcil.
No, però tampoc diríem que hi ha un excés de paraules. La qüestió és que les imatges fins fa poc han estat uns béns preuats i molt singulars. Anàvem a les catedrals a veure les imatges, anàvem després als museus, però en canvi ara ja no cal anar a veure les imatges. Les imatges ens venen a veure a nosaltres.
Què ha col·laborat més en aquesta saturació, diguéssim? Aquestes noves tecnologies que vol dir que tothom va amb una càmera de fotografia a la butxaca, en aquest cas al mòbil, o que aquestes imatges un cop fetes circulin a tanta velocitat per tot el món, per les xarxes?
Es donen tota una sèrie de factors de tipus tecnològic, però no són sinó les conseqüències d'unes necessitats socials, culturals, polítiques, etc. No? És a dir, les imatges estan al nostre cervell i utilitzem les imatges per expressar-nos, per relacionar-nos amb els altres. Per tant, la tecnologia el que ha fet és solucionar unes necessitats que teníem. No és un efecte de la tecnologia. La tecnologia està al servei de resoldre uns problemes, no? Per tant, jo diria que aquest allau d'imatges es dona perquè el ser humà actual, no? La nostra societat fa que l'imatge tingui una importància que potser abans no tenia i que tinguem una relació amb ella d'una forma més desacralitzada. És a dir, l'imatge és un element tangible, a l'abast, que utilitzem sense donar-li aquesta aura de quasi bé màgia que ha tingut fins ara. O sigui, la imatge ha sigut un element realment molt màgic a la nostra civilització.
Ho ha estat fins ara, però ara, per exemple, tu m'envies un missatge, on ets? I jo potser no et contesto per escrit, potser faig una foto i et dic així, aquí.
Efectivament, i això el que fa és demostrar que els usos de la imatge avui són molt més rics, molt més diversos que abans, i que, en el cas concret de la fotografia, s'està perdent dos dels seus valors fonamentals, que eren la veritat i la memòria, no? Tu reps aquesta foto, la veus, l'esborres i ja està, ja s'ha complert un procés de comunicació. No hi ha un deure de salvaguarda d'una memòria, d'una vivència, no?
És a dir, que estem en una paradoxa, perquè d'una banda és una societat que viu de la imatge és molt important, i en canvi no som conscients del valor que podria arribar a tenir aquesta imatge, no?
El que està passant, jo crec, és que les imatges ja no només representen el món, sinó que esdevenen món. O sigui, vivim a la imatge, no? I a vegades jo dic que la tasca dels artistes, dels intel·lectuals, dels pensadors, és ensenyar a sobreviure en aquest món d'imatges, en aquest mar d'imatges, no? Per evitar que ens ofegui. És a dir, l'imatge ja no s'implanta només simbòlicament la realitat, sinó que conforma un paisatge real en el qual nosaltres ens hi acomodem.
En aquest llibre que us estava parlant d'en Joan Foucault, La fúria de les imàgenes, en Joan reconeix una cosa que s'ha de tenir un cert valor per reconèixer-li, és que la primera vegada que et van parlar de la telefonia o dels mòbils amb càmera incorporada, vas dir que això era una bestiesa, que no tenia cap èxit.
Efectivament.
Visionari, anava a dir, eh?
Exacte. Sí, no, les meves dots profètiques han quedat amb un descrèdit total.
Realment no era difícil d'imaginar, ara riem, però era difícil que arribaríem a aquest punt.
No, jo recordo allò de canviar-me el mòbil i dir, no, és que no vull un mòbil en càmera perquè...
I tant.
Per què vull una càmera al mòbil?
Sí. Però també hauríem de pensar amb la pregunta a l'inrevés. És a dir, a mi se'm va preguntar què et semblaria si poguessis fer fotos amb un mòbil. Sí. I en realitat la pregunta correcta era què pensaries de que amb una càmera poguessis parlar? Què és el que està passant ara, de fet? És a dir, avui en dia, aquests artilugis, aquests smartphones que utilitzem, doncs es fan servir molt més per fer imatges, enregistraments videogràfics o fotogràfics, que no pas per parlar.
Home, jo et diré, quan marxo de viatge ja no m'enduc una càmera de fotos.
No, clar.
I a mi em passa el mateix, perquè la càmera em proporciona una qualitat suficient com per fer croquis. Faig croquis d'allò que m'interessa i, en tot cas, si em convé, després ja tornaré amb l'equip professional que necessito.
Tu ara fa un moment deies, Joan, que la imatge, fins fa 4 dies, com aquell que diu, tenia dos grans valors, que eren la veritat i la memòria. Correcte.
Sí.
Però jo recordo una exposició de ja fa uns anys que es deia L'Odissea del Soyuz 2, en què et preguntaves com va desaparèixer un tal Ivan Istochnikov.
Sí, com?
I eren tot d'imatges falses, aquella exposició. I, curiosament, Ivan Istochnikov seria Joan Foncoberta en rus.
Sí. A veure, què és la falsetat de la imatge? No ho són totes de falses, les imatges? Aleshores, la pregunta potser l'hem de fer d'una altra manera. Per què algunes imatges no ens semblen falses? Per què algunes imatges no ens semblen il·lusòries, no? En fi, ara no entrem en disquisicions filosòfiques, però el problema de la veritat i la mentida, si ho posem fora dels termes morals o ètics, en el fons ens remeten a la qüestió del llenguatge. Una paraula la fem servir per representar un determinat objecte o concepte, però no és ni l'objecte ni el concepte. Per tant, és fals, és una ficció que articulem per comunicar-nos, no? Aleshores, el problema de la fotografia és que per una sèrie de circumstàncies històriques va néixer la revolució industrial, el segle XIX, els valors, diguem-ne, de la cultura tecnocientífica, del positivisme, etc., va fer que la fotografia cresqués arrelant, comportant uns valors que no li pertocaven, que és el que jo anomeno el pecat original de la fotografia. I és que l'hem associat fins ara a ser un testimoni
de veritat,
una transcripció de la realitat, una tecnologia al servei de la certesa, que és un afegit cultural, que és una convenció. No és quelcom inherent al propi mitjà, no? Aleshores, aquí es produeixen tota una sèrie de factors de tipus culturals o de gèneres, no? Aleshores, molta part del meu treball el que provoca és una confusió de gèneres que fa que l'espectador es tregui la bena i digui, ostres, és veritat, no sé per què fins ara hem pensat això, quan en realitat no hi havia cap motiu racional per pensar-ho.
En una vella fotografia on els ulls mai miren tristos i tot és esperança, tot és...
Quin senyor que ens has portat avui a la muntanya màgica,
no? Què us penseu?
No ho dubtava, en cap
puntual.
Moment.
Aquest llibre, La fúria de les imatges, dèiem que us el recomanem moltíssim, i jo no sé, Joan, si potser per intentar apaivagar aquesta fúria o per que ens en puguem defensar, tu vas participar en els actes del tricentenari no fa gaire amb una fotografia mosaic meravellosa i immensa, d'altra banda, que es deia deia el món neix en cada besada, que seria el contrari de la fúria, diguéssim, no?
Sí, el que passa que va ser un projecte participatiu. A mi m'interessa molt utilitzar no només les imatges que faig jo, sinó aquest potencial expressiu, creatiu, de les imatges que produeix l'altra gent. I va ser canalitzar tota una allau, no? un corrent d'imatges que la gent pogués interpretar què és un moment de llibertat i amb això donar-hi una forma simbòlica no bèl·lica, no violenta, no de mal rotllo, sinó al revés, no? Que produís il·lusió, que produís amistat, que produís tendresa, etc. No? I això va ser com a resultat aquest mural, el món neix a cada besada.
Per tant, milers de fotografies de gent que va enviar a través del periòdico, si no recordo malament. Tu, d'aquestes milers de fotografies, en feies una fotografia gegant?
Sí, es feia un fotomosaic a través d'uns softwares particulars que reorganitzaven la col·locació de les imatges de manera que a una certa distància, com si diguéssim una dimensió, una perspectiva, diguem-ne, hipermètrop, ens permetia veure una imatge font, una imatge de referència, que era aquesta dels dos llavis fent-se el petó.
Pesant-se. I en aquest projecte hi va col·laborar el ceramista Toni Comella.
Sí, que va ser una peça clau, evidentment.
A veure, preguntem-li amb ell si va ser una peça clau. Toni Comella, bona tarda.
Bona tarda.
Què
bona
tal?
Bona tarda, Joan.
Ei, Toni.
Et diuen, Joan, que va ser una peça clau per fer aquesta gran fotografia mosaic. Volem saber quins són els records que en tens, quina va ser la teva impressió d'aquell projecte.
Bé, clau o no ho sé, les coses ha de fer algú i es fan. I per mi és molt important trencar els límits, o com fa el Joan, que sempre va més enllà, doncs anar més enllà amb la ceràmica utilitzant la fotografia. Per mi és molt important aquest aspecte d'ampliar els límits de les coses.
A la muntanya màgica, quan parlem amb creadors, ens interessa també saber com s'hi treballa amb aquests creadors. I aquesta és la pregunta fonamental que et volíem fer, traslladar avui. Com s'hi treballa amb en Joan Fontcuberta?
Absolutament còmode. És una persona que té les coses absolutament clares, que sap on vol arribar i llavors doncs, això facilita molt la feina, perquè llavors doncs, només parles de on pots arribar tu, on pots arribar, el que vols, etc. I és molt fàcil. Fa molts anys que ens coneixem i...
Recorda'm que et convidi un sopar després.
Sí, ja estava acordat, això.
Bueno, això en fem algun de tant en tant.
Veus, ja m'ho imagino. Sí, no, però és veritat que és molt interessant, Joan, i aquí ens agrada de destacar-ho, les possibles col·laboracions entre disciplines artístiques diferents, no? Sí. I en aquest cas, potser lligar ceràmica i fotografia era difícil d'imaginar, diguéssim. Com se't va acudir això?
No ho és tant, perquè el Toni no ho diu, però també és un magnífic fotògraf. Mm. Per tant, ja ve d'una certa trajectòria intentant produir aquesta convergència dels dos procediments, no? De la ceràmica i de la fotografia.
Aquesta fotografia mosaic encara es pot veure, no?
Oh, i tant, ha quedat allà com un monument, un landmark. I a més em fa molta gràcia perquè algunes guies turístiques ja l'inclouen dintre dels itineraris i és un dels fons més repetit per selfies. Els turistes a fer-se el retrat a davant del petó.
A veure si estaràs col·laborant en la saturació d'imatges, també.
Sí, sí.
I deixa'm jugar, si endevina. I la gent es fa aquests selfies fent-se un petó davant d'aquesta fotografia. Són així d'originals?
Doncs la veritat és que molt sí, i això doncs permetrà més endavant doncs refer el petó amb fotos de gent que es fa el petó davant del petó.
És un bucle, no s'acaba mai.
Sí, la rosa, sí, que és una rosa, que és una rosa, no?
Que bonic, no?
Molt bonic.
Toni, no tenim més temps, ens agradaria parlar més amb tu, però la veritat és que anem una mica curts de temps. Moltes gràcies per haver-nos atès aquesta tarda.
A vosaltres, gràcies.
Adéu, Toni.
Cada vez que yo me voy llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez. Que tu ausencia me devora entero el corazón y yo no tengo remedio más. que amarte.
Avui la muntanya màgica amb Joan Fontcoberta, fotògraf. Pot ser, Sílvia, que sigui el primer fotògraf que passa per aquest
espai? Sí. És. Sí, per això et deia que en teníem moltes ganes, perquè realment hem trigat una mica a parlar-ne, però com no hem fet, quan no hem volut fer, ho hem fet bé.
És un inici de luxe. Per cert, l'altre dia veia el sopar, aquest altre programa que fa el nostre president, a TV3, que hi havia la Joana Viernés, i deia que els fotògrafs disparen amb el cor, que no disparen ni amb el dit ni amb l'ull. Tu també dispares amb el cor, Joan?
Hi ha una expressió del... ara no me'n recordo com es deia l'escriptor aquell uruguaià. Que proposa un terme que és sentipensant, que es veu que estan a Colòmbia va sentir d'uns pescadors aquesta paraula, sentipensant, no? Que és això, fer convergir la racionalitat amb el sentiment, amb l'emoció. No? Mm. Aleshores, jo des de fa temps intento defensar aquest concepte, no? Una fotografia sentipensant.
És un terme d'Eduardo Galeano.
Exacte, ara no em sortia la paraula.
Ens agradaria, ja sé que és molt difícil, però que ens poguessis sintetitzar exactament quin és el teu procés creatiu, és a dir, com neix una fotografia?
Deixa'm començar dient quin no és. Hi ha tota una certa mítica de la creació dintre d'un vessant quasi tanàtic, no? de la sublimació del patiment, allò de l'artista que viu sota d'un pont i que tradueix totes aquestes desgràcies personals en una obra. No? I jo contraposaria aquesta versió a l'artista hedonista, a l'artista que entén que la creació és un goig, és un plaer, no? I per mi crear és una activitat orgàsmica, és una activitat que produeix joia i que intenta fer compartir, transmetre aquesta joia, no? I per tant té molt de joc, crear és jugar, és... En fi, jo gaudeixo molt creant, El problema és que quan ets professional una gran part del teu temps l'has de dedicar a la gestió, a l'administració, és a dir, no a la creació pura, no? Però aquelles estones de creació que em poso a fer imatges, a especular, a pensar, a imaginar, a tenir idees, són realment uns moments epifànics que donen em donen un plaer espiritual, personal, que no es compara amb res més.
Ja ho tenim, per la nostra col·lecció de comparacions.
Per tant, amb què compararies el procés creatiu? Amb un orgasme.
Sí. Escolta'm,
jo crec que no podíem acabar amb...
Acabar en un punt més àlgid, vols dir, no?
Però un orgasme dels bons.
No, evidentment.
Perquè
no.
A vegades costa molt i pateixes.
No un d'aquells que, mira, et quedes una mica igual.
Sí. Joan Fontcoberta, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Encantats que hagis vingut a veure'ns a l'Estat de Gràcia. I Sílvia Soler, fins la setmana entrant.
Molt bé, fins dimarts.
Adéu.
Gràcies, adéu.
Estat de Gràcia.